Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Us explicàvem en l'informatiu en l'arrencada d'aquest programa que, evidentment, avui comença el pont de la Puríssima i que la realitat demostra el que les xifres que fa un parell de dies presentava l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades és una realitat, que és que resulta que els catalans tenim ganes de viatjar. Aquest pont de la Puríssima és d'aquells bons que fan d'aprofitar per aquells que puguin, perquè seran 5 dies seguits de vacances. Ja us dèiem que està previst que a partir d'aquest migdia i demà de l'àrea metropolitana en marxin 485.000 vehicles, però és que resulta que a l'aeroport de Barcelona ja només avui arribaran i sortiran 700 vols, i això que és el primer dia de l'arrencada d'aquest pont. Quan s'hagi acabat dimecres n'hi haurà hagut fins a 4.200 de vols, 4.200 operacions. Penseu que l'any passat al pont de la Puríssima, evidentment tampoc caia tan bé de dies, però la situació no era ni de bon tros la situació actual pel que fa a la vacunació, i amb prou feines de vols n'hi va haver un miler, una mica més de 1.000. Avui estem parlant que al pont de la Puríssima d'aquest any n'hi haurà 4.200 vols, 4.200 operacions. És evident, per tant, que els catalans tenim ganes de viatjar, però també que aquest pont de la Puríssima i aquest Nadal arriben en un moment en què sembla que la situació pandèmica comença a fer-se una mica delicada. Ja ho era al centre i al nord d'Europa, i en comencem a ser conscients també aquí a casa nostra. De tot plegat, en volem parlar amb Martí Serrate, que és president d'aquesta Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades a casa nostra. Senyor Serrate, com estem? Molt bon dia.
Bon dia. Bé, de moment bé, i veient una mica aquests aconteixements que són una mica alarmistes, no?
Són alarmistes o alarmants? No es ven bé el mateix.
Alarmants.
Són una mica alarmants, sí, evidentment, perquè bé, la situació sembla que s'està complicant. En qualsevol cas, jo agafaria el fil inicial, i és el que explicàveu també en roda de premsa aquesta setmana, que és que d'entrada hi ha una realitat, que és que els catalans tenim ganes de moure'ns i tenim ganes de viatjar una altra vegada.
Sí, evidentment, aquestes ganes de viatjar fa que la gent planifiqui els viatges, i també ajuda la tassa d'estalvi que ha hagut d'un 32%, i aquestes dades, sempre el mes de desembre ha sigut molt especial pels ponts i pel Nadal i Cap d'Any, i l'any passat va ser molt dolent, ha sigut l'any més dolent de la història de la indústria turística dels viatges, amb un 90% menys de facturació, i aixecant restriccions, obrir fronteres als països, unificant criteris, en el cas d'Estats Units, que va obrir fronteres el 8 de novembre, que ahir van canviar, que no han tancat fronteres, però sí que el test d'entrada tenen que ser 24 hores abans en lloc de 72 hores, però en principi la gent com a destí estrella ha sigut Nova York, i es nota les ganes de viatjar, i la gent està viatjant no solament en destinacions de proximitat, sinó a més de llarg recorregut també, no?
Us amoïna que tot això es pugui estroncar per aquesta irrupció sobtada d'aquesta variant Omicron?
Sí, ens preocupa, perquè evidentment ja la quinta onada ja ens va retrasar una mica aquesta reactivació dintre del 2021, que intentàvem recuperar amb aquests ponts i acabar l'any, Nadal i Cap d'Any també, que hi ha molta gent que viatja, però la continuïtat de notícies que puguin afectar el tancament de països, com ha passat a Israel, a Marroc, a Àustria estan confinats, a Alemanya també hi ha ciutats que han cancel·lat els mercats nadalencs, que són per excel·lència uns dels viatges preferits, no?, pels catalans. En aquestes èpoques, sí que ens preocupa una mica la cancel·lació dels 7 vols, dels vols dels 7 països del cono sur d'Àfrica, i que tothom està prenent mides com per contenció, i a més cada un està prenent inicialment i individualment mides, i estem veient el nostre país, que cada comunitat està aplicant un criteri que jo crec que tenien que coordinar-se a través del Ministeri de Sanitat, tots els consellers de Sanitat de les autonomies, pel passaport digital, amb el sentit de vacunació per entrar als restaurants o bars.
Clar,
o
jo, això és el que li volia demanar, no? Que suposo que, sí. que el fet que cada país estigui anant una mica a la seva no us ajuda gaire, però clar, és que ho estem veient fins i tot a nivell intern d'Espanya, que sí. En funció d'on un vulgui viatjar, doncs es trobarà una cosa o una altra, no?
Clar, nosaltres tenim que tindre la informació perquè és vinculant i, a més, assessorem els consumidors perquè, al final, el que valoren més és, a l'hora de viatjar en aquests moments és la seguretat i confiança, no? Sobretot sanitària. Per tant, cada dia estan canviant la normativa i jo crec que a Espanya tindríem que unificar les 17 comunitats autònoms els mateixos criteris de i necessitats de protocols per entrar o per lo que sigui. I al final això és un hàndicap que al final desorienta en lloc d'ajudar. No?
Aquesta diferència de mesures que hi ha, evidentment, en funció de les comunitats autònomes, no és una qüestió menor, eh? Segurament Barcelona i Madrid són dos dels pols d'atracció, no? de visitants sí, en els dos sentits, i per exemple, en aquest cas ens trobarem amb que aquí, des d'avui, és obligatori el passaport Covid, i en canvi a Madrid ni ho és, ni sembla que la presidenta en tingui cap voluntat que ho sigui.
Bueno, a Madrid sempre ha anat individualment a la seva. La presidenta de la comunitat té les idees clares en aquest sentit, dintre de el que és l'economia, i evidentment ella diu que no posarà en pràctica tot això, i després hi ha també tribunals superiors de justícia de certes autonomies que tomben certes decisions polítiques, i tot això és un entrebanc, no? Al final, Barcelona, com deies, i Madrid són les ciutats més escollides per aquestes festes i aquests ponts, i a més estan fent unes campanyes importants, sobretot Barcelona, posant en relleu els atractius que té la ciutat, turístics i d'activitats culturals i la resta d'activitats que es fan. I hi ha una campanya específica, no? I llavors la gent està també valorant el turisme nacional, que abans havia valorat possiblement més el turisme internacional, però com que això tardarà més en recuperar-se, està apostant per aquest turisme de proximitat i nacional, que també és interessant i que també s'està movent, no?
Davant d'aquesta varietat, diguem-ho així, de requisits per viatjar, ja sigui dins de territori espanyol, però també per sortir, no? Ara vostè feia aquesta referència, per exemple, a les ganes que hi ha de visitar ciutats com Nova York o segurament també ciutats com clàssiques, no? Com París o Londres, sí. O Praga, ara hi entrarem. Davant de la disparitat de peticions, la manera més fàcil de viatjar és estar vacunat?
Sí, evidentment, això, i a més demostra que els països que tenen més índex de vacunació, entre ells Espanya, tenen menys incidència de contagis, no? Però vull dir, el tema de la vacunació és fonamental per viatjar i que inclusive ja s'estan posant tercera dosis i la gent es té que convèncer de que, i ara hi ha hagut molta gent que no s'havia vacunat, que s'està vacunant perquè no podrà entrar als restaurants o llocs d'oci, gimnasos, etc. I és un convenciment. Alemanya ho ha posat ja obligatori que els no vacunats no podran entrar en lloc, no? Al final, és una cosa per convenciment propi de que tens que vacunar. Jo crec que és el camí i, a més, la seguretat i confiança que és important i que la gent té que vacunar-se i, a més, serà exigible per tot arreu i s'imposarà i, al final, serà un convenciment forçós que la gent que no estigui vacunada no podrà viatjar. A part de que està vacunada, també hi ha països que ara t'exigeixen un PCR abans d'entrar al país, etc. No? Per tant, no solament és un PCR, sinó la vacunació és fonamental i la notificació que va fer la Unió Europea del certificat de vacunació, vull dir, va ser un gran acert. No?
Ara fa vostè referència a aquesta Unió Europea. Els experts mèdics, quan hi parlem, i l'OMS, ja fa temps, i ara ho han tornat a fer amb la variant Omicron, que es posen les mans al cap quan veuen que les reaccions a l'aparició d'aquestes situacions és posar traves en els viatges, no? En tancar els viatges en determinats països, amb vols provenients de determinats espais, etc. Vostès entenen que si els experts mèdics estan dient que això no és la solució i no serveix de res, la reacció d'entrada dels països també ho és, del cas espanyol i de la recomanació europea, sigui tancar vols amb determinats punts del planeta?
En principi feien cas els equips i els científics i els metges i ara no fan cas. I també, ja que ha comentat vostè, l'Organització Mundial de la Salut també el seu president, bueno, ha dit unes declaracions fora de context, dient que aconsellava de que la gent de més de 60 anys no viatgés. Bueno, això és un criteri molt personal d'ell i que no el tenia que haver dit, menys l'Organització Mundial de la Salut, perquè són els primers que estan vacunats. Aquí tenim ara que començarà amb un retras de més de 3 mesos a l'Inserso, que comença la venda del 14 al 17 de desembre, que després diu que començarà al setembre i començaran a viatjar a partir de gener. Home, amb aquestes declaracions que és important vendre 800 i pico mil places, home, això no ajuda en res, no? Vull dir, aquest senyor és un referent i aquestes declaracions són fora de context. Per tant, jo crec que això no ajuda en res. Jo crec que hauria que esparcir-se i ajudar els països pobres a que es vacunessin, perquè al final la Covid-19 l'han agafat el 80% de tots els països que hi ha al món i al principi hi ha vacunes que potser caducaran i jo crec que tindrien que ser tota una sèrie global i a tots els països tindrien que ajudar a tots aquests països pobres d'Àfrica que potser no tenen tants recursos per obtindre les vacunes i jo crec que al final és un problema mundial que tenim que solucionar entre tots, no?
Temeu que el repunt de casos que hi ha actualment i aquesta nova variant pugui afectar justament en això que ara plantejava d'aquestes reserves que s'han de començar a fer en breu per aquests viatges de l'Inserso?
Sí, pot afectar perquè la gent es deixa guiar una mica per les informacions i al final això pot produir una incertidum i una por psicològica i dit per certs personatges, doncs, vull dir, al final bueno, hi ha una saturació de notícies amb els mitjans, no? Que, és, bueno, que és la vostra obligació, però que al final diuen tant i tant i cada dia és más de lo mismo, inclusiu incrementant la incidència, vull dir, jo crec que això pot afectar, no? Perquè a més entrem al 2022, que seria també, doncs, bueno, després del que hem fet el 2021, que són els 2 anys pitjors de la història, que perquè hem retrocedit 30 anys dintre de la indústria turística, bueno, doncs aquest inici de la reactivació, doncs, que continua el 2022 i que la recuperació total comparat amb el 2019, arribarà a finals del 2023-2024. Per tant, aquesta travessia tan llarga econòmicament del desert, sense ajudes, i que inclús hi ha ajudes pendents de fa més de 5 mesos que va anunciar el president del govern a través de les autonomies, home, hi ha poca contundència i poca ajuda, i això és difícil de resistir, i s'està anant molta gent al paro, hi ha moltes autònoms, pimes i micropimes, que sense ajudes, i sobretot si això s'accelera, i no es posa freno, doncs això pot perjudicar molt a l'economia.
Clar, en tot cas, quan hem començat aquesta conversa, jo deia que els catalans tenim ganes de viatjar i això inclou a les persones que poden aprofitar aquests viatges de l'Inserso, que aquest any, senyor Serrate, patien, perquè veien que no hi havia manera de rebre la carta, que semblava que no s'activava. No sé si vostè podria explicar-nos per què s'ha trigat tant i, en qualsevol cas, si ara ja està tot en marxa i efectivament, a partir de mitjans d'aquest mes es podrà començar a fer la compra i la reserva per viatjar a partir del mes de gener.
Al final hem aconseguit que posin en marxa aquest culibron de l'Inserso perquè l'Estat, el Ministeri de Seguretat Social i de Turisme, bueno, tot això cada any comença el mes de setembre, no?, a la venda, no? I comencen a viatjar d'octubre al mes de maig, més necessari que mai, inclusiu han reduït un 13% de places, 123.000, que tampoc s'entén, i van treure els plecs dels concursos tard, no? Al final van impugnar les associacions d'hotels de la Comunitat Valenciana i també l'Espanyola de l'Hostaleria, però bueno, el recurs el van tirar cap endavant els jutges, i després bueno, havia la por de que hagués alguna impugnació dels dos adjudicataris, que això no ha sigut, i al final bueno, doncs aquest retras de 3 mesos doncs farà que s'iniciï a partir dels viatges a partir de gener, quan s'iniciaven a l'octubre. Bueno, esperem que això s'allargui fins al mes de maig i juny, tot està posat, tothom ha rebut la carta, tothom pot anar a partir del 14 de desembre a fer les reserves el 17 per les diferents autonomies, i esperem que sigui un èxit perquè tot això, l'Inserso porta 36 anys d'història i es va fer com per preservar aquests llocs de treball, mantindre hotels oberts, la venda es fa tot el 100% a través d'agències de viatges, hi ha transport, hi ha guies, hi ha excursions, hi ha comerç. Esperem que funcioni i que això no afecti i que es tirin enrere doncs, la gent amb aquesta por psicològica que pot crear tot aquest tipus de declaracions.
A veure, parlem una mica de destins, ja que avui al matí a l'aeroport hi havia moltíssima gent ja pendent d'agafar vols i començar a volar. Vostè ha posat un destí una mica com a estrella damunt de la taula, que és aquesta ciutat de Nova York. A on més volem anar majoritàriament els catalans? Entrar aquests dies de Pont de la Puríssima i també ja Nadal, perquè al capdavall d'aquí a 3 setmanes ja arriben a Nadal, senyor Serrate. Cap on volem volar els catalans aquest any?
Bueno, hi ha països de Sud-amèrica, del Carib mexicà, de Costa Rica, de República Dominicana, que hi ha vols directes, també destins asiàtics com Maldives, que sempre ha sigut estrella aquest estiu passat perquè s'han posat vols directes, o Bali, i també safaris pels parcs nacionals africans. I després, doncs, destins de mitja distància, doncs, itineraris per Europa, com comentàvem, doncs, ciutats com París, Londres, Varsovia, Praga, també països nòrdics com Noruega i Finlàndia, i perquè hi ha tots aquests passeigs de compres, els mercats nadalencs, que són... i després molta oferta de museus culturals i hi ha molta connectivitat aèria i, per tant, la gent també aprofita per aquest pont i sobretot cap d'any. No? I també, doncs, de destinacions nacionals ha destacat Canàries i la comunitat d'Andalusia i ciutats, com comentava anteriorment, de Madrid i Barcelona. Després també hem tingut la sort amb aquest canvi climàtic, perquè tocava iniciar la temporada i hi ha força neu i obriran totes les estacions d'esquí. Que això també és una hi ha moltes agències especialitzades en esquí, després hi ha molts restaurants, hotels, botigues, doncs tot això ajuda molt a l'economia. I tinguem en compte que jo fa poc parlava amb certs polítics de que l'any passat això va ser una incongruència, perquè hi havia gent, pels tancaments perimetrals municipals, que estaven a 10 quilòmetres d'una estació d'esquí i no els van deixar anar a esquiar pels tancaments perimetrals, no? I això, que és una activitat a l'aire lliure, i deien, si teniu raó, bueno, no, si no és un problema de tindre raó, és un problema de concepte i de lògica.
El negoci de la neu, que a vegades sembla que el deixem una mica de banda o que ens passi desapercebut, no?, en aquest món dels viatges i de les agències, i que és i que és un sector que us genera un volum de negoci molt important a casa nostra, i que és molt important que comenci amb neu com aquest any, eh?
Sí, i a més també després, bueno, doncs al mes de gener i febrer també hi ha molts grups d'escolars que estan organitzats per les escoles, i també tot això, doncs, bueno, doncs és més temporada baixa, però hi ha caps de setmana, hi ha aquests ponts, el mes de desembre estarà a tope, i bueno, com deia vostè, sortiran molts cotxes i aniran cap a les estacions d'esquí perquè hi ha força neu i s'inicia la temporada amb molt optimisme, i esperem que duri tota la temporada amb força neu i que no hi hagi cap entrebanc. Per tant, és un producte més que l'any passat no vam poder desenvolupar ni vendre, i per tant jo crec que és una bona notícia també. No,
no sé si justament lligant amb l'inici de la conversa que teníem, en aquest país, a mesura que s'havia anat posant de moda això de viatjar, també hi havia una certa tendència, diguem-ne, que hi havia persones que ho feien a través de les agències, però també hi havia molta gent que deia, jo m'espavilo pel meu compte i vaig fent. No sé si a partir d'ara, d'aquests moments en què realment s'han de tenir en compte moltes coses, i en funció d'un viatge es tenim molt clar què et demanen, què no et demanen a nivell de passaport, PCR, antigen, quantes hores d'antelació, etc. No sé si heu notat també un cert repunt de feina, diguem-ne, en buscar aquest tractament de confiança, no?, amb vosaltres, de dir, escolta, mira, vaig a l'agència, no?, que sé que allà tot això ho tindran clar i que l'assessorament serà el que toca, i en qualsevol moment, si hi hagués un canvi, m'avisarien, no?
Bueno, s'ha posat en valor, i ojalà no hagués hagut la Covid-19, però s'ha posat encara més valor el paper de les agències professionals, de les agències de viatges. Nosaltres som de la cadena de valor, que tenim garanties, que tenim que canviar la llei de viatges combinats perquè ens solidaritza, perquè davant de qualsevol tancament o quiebre d'un proveïdor, nosaltres garantissem el retornament dels diners que ens ha pagat el consumidor, i això és una injustícia, sense solidaris, i evidentment hi ha reembolsos encara pendents, i que això ha sigut un tema d'inactivitat política i poca contundència tal d'Europa com de nostre país. No? A partir d'aquí hem estat sempre al costat del consumidor, nosaltres hem pogut obrir els nostres negocis i no hem obert, i hem estat en teletreball i en contacte permanent amb els clients, perquè no havia connectivitat ni havia producte. Llavors s'ha valorat molt. A més, assessorem, garantissem el compliment dels serveis, informem amb total transparència, amb total actualitat, també els recomanem als països on es pot anar amb més tranquil·litat, seguretat i confiança. També personalitzem els viatges perquè el nou client serà totalment diferent de post-Covid, no? I en aquest sentit serà més exigent, més omnicanal i voldrà més viatges personalitzats, més a l'aire lliure, menys aglomeracions. Per tant, tots aquests perfils nosaltres els coneixem i estem adaptant i reinventant amb aquest tema. A part, també els assegurem que és importantíssim, abans també, però ara amb més motiu, fer pòlisses que ens han adaptat d'assegurances amb empreses específiques del sector, perquè no saps mai què pot passar abans del viatge i no incorren gastos de cancel·lació durant el viatge, no? Per tant, jo crec que aquest paper professional que ens dignifica i ens diferència dels altres, que algú ho pugui fer directament, després té una complicació si passa alguna cosa durant el viatge o si hi ha canvis permanents. Nosaltres estem al costat defendent els interessos totals del consumidor, que és el nostre client.
Per cert, senyor Serrat, sense tenir a veure amb la Covid, però sí amb la manera de viatjar. Fa molt temps que estem parlant cada vegada més de la preocupació pel medi ambient i per la sostenibilitat que hi ha en la societat. En la manera de viatjar, vostès ho estan notant també, que aquesta sensibilitat està anant a l'alça, o quan es tracta d'esbargir-se i marxar uns quants dies, al final la gent també en això no s'hi acaba d'amoïnar massa encara?
No, el nou client exigirà més el concepte de sostenibilitat, i aquestes dues paraules que estan de moda, que són digitalització i sostenibilitat, és una realitat. Nosaltres, en l'altra crisi econòmica, 2008-2013, vam sortir reforçats amb tecnologia i especialització, i per tant estem en aquest camí per donar passos més potents, no? I que el client exigirà també a on vagi, destinacions de més naturalesa, conceptes de sostenibilitat, o sigui, és un tema general que la gent està mentalitzada. I esperem també que aquests fons Next Generations, que encara no han tret cap convocatòria, que el govern espanyol ajudi i que no quedin buits a les pimes i micropimes sense cofinanciar, que hi tinguem accés, perquè és el teixit empresarial d'aquest país, i que això és un dubte que encara tenim i que ens tenen que ajudar per al final.
Encara no els hi han aclarit si podran accedir d'alguna manera?
No, i aquest és el problema d'aquest país, que al final, que no suportin tots els organismes oficials, autonomies, ajuntaments, etcètera, grans empreses, i que les pimes i micropimes, que al final representa el 80-90% d'aquest país, i a nivell turístic hi ha uns altres sectors, tenen que ajudar i posar el cascabell al gat per poder accedir sense cofinanciar i ajudar a donar aquest pas, que és fonamental, no?
El senyor Martí Serrat és el president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades a casa nostra. Gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí, i que vagi bé la temporada i que aquesta sisena onada no acabi trastocant els seus plans i els d'aquests milers de catalans que tenen ganes de tornar a viatjar.
Moltes gràcies per la vostra ajuda i difusió, i per estar al costat nostre per aclarir conceptes i què és important en aquests moments.
Moltes gràcies per ser-hi, que vagi molt bé. Hem arribat al punt de les 9:04. Farem una pausa per la publicitat. Serà breu, molt breu. Rapidíssima, i en tornar, David Miró, Lluís Foix i Manuel Milian Mestre obren el temps de tertúlia avui al matí a Ràdio Estel.